Quadern 65 de Cristianisme i Justícia. El dret de néixer, crítica de la raó abortista. A càrrec de José Ignacio González Faus. Duriana Falachi, carta a un nen que no arribà a néixer. Edició castellana, Barcelona, 1976. A nit vaig parlar amb el teu pare. Li vaig dir que eres aquí. Li ho vaig anunciar per telèfon perquè està lluny. I si he de jutjar pel que em va dir, no vaig donar-li cap bona notícia. M'arribà, abans que res, un profund silenci, com si s'hagués tallat la comunicació, i després vaig sentir una veu que balbuceixava ronca. «Quant farà falta?» Vaig contestar-li sense comprendre. «Nou mesos, suposo. Millor dit, menys de 8 a aquestes alçades». I llavors la veu deixà de ser ronca, per tornar-se estrident. «Parlo de diners». «Quins diners?» vaig preguntar. «Els diners per desfer-nos d'ell, no?» «Sí», va dir-ho exactament així, «desfer-nos-en, ni que fossis un paquet». I quan, tan serenament com podia, vaig explicar-li que jo tenia molts distintes intencions, es va perdre en un llarg raonament en el qual s'alternaven precs i consells, consells i amenaces, amenaces i llagoteries. Pensa en la teva carrera, considera les responsabilitats, algun dia podries penedir-te. Què diran els altres? Degué gastar un dineral en aquesta trucada telefònica. Jo somreia, quasi divertida, però vaig divertir-me molt menys quan, envalentit pel fet que jo escoltava en silenci, va concloure que ambdós podíem compartir la despesa a parts iguals. Al cap i a la fi, érem culpables els dos. Vaig sentir nàusees. Vaig avergonyir-me per ell i vaig penjar l'auricular pensant que, en un altre temps, el vaig estimar. Igual va passar amb el meu cap a la feina. Ens agradi o no, ell és la persona que compra el nostre treball i ens dona els diners per a viure. Hagués estat poc honest no informar-lo que, d'aquí a un temps, no podria treballar. Per tant, vaig entrar al seu despatx i vaig posar-lo al corrent. Es quedà sense alè. Després es recobrà i balbucejà que respectava la meva decisió, més encara, que m'admirava moltíssim per haver-la assumit, que em considerava summament valerosa, però que seria millor no anar-ho explicant a tothom. Una cosa és parlar entre nosaltres, gent de món, i una altra cosa, tractar d'això amb qui no pot comprendre. Tant més que vostè podria canviar d'idea, no? Va insistir molt en aquest assumpte del canvi d'idea. Almenys, fins al tercer mes, tenia tot el temps per reflexionar, va dir, i reflexionar seria prova de bon seny. La meva carrera estava molt ben encarrilada. Per què interrompre-la a causa d'un sentimentalisme? Que ho pensés bé. No es tractava d'interrompre-la durant uns pocs mesos o un any, sinó de canviar íntegrament el curs de la meva vida. Ja no podria disposar de mi mateixa, i no oblidem que l'empresa m'havia donat suport basant-se justament en la disponibilitat que jo oferia. Ell em reservava molt bons projectes. Si canviava de parer només, li ho havia de dir. M'ajudaria. Fins aquí el text d'Oriana Falachi. Introducció. Aquest quadern va ser escrit arrel d'un debat radiofònic sobre la conferència del Caire, en el qual vaig participar a Sant Salvador l'estiu de 1994. Les dimensions d'un quadern no permeten tot l'apropament interdisciplinari que el tema requereix. La pretensió d'aquestes planes és més modesta, intentar un apropament de postures entre dues posicions enfrontades, tractant de fer comprensible allò que cadascú pot dir i ha d'escoltar. Vull donar les gràcies per haver-lo llegit i per totes les seves observacions a la Teresa, la Neus, l'Elvira, la Tere i la Dolores. Segurament que les coses més vàlides de tot el que segueix es deuen a elles. El tema de l'avortament ha tornat a posar-se de moda per una sèrie de factors. La possible ampliació de l'anomenada llei d'interrupció de l'embaràs, la conferència de les Nacions Unides al Caire el proppassat setembre i les declaracions contraposades de diverses personalitats religioses o polítiques que solen acaparar les pàgines dels mitjans de comunicació social. 0.1. Necessitat d'una antropologia mínima. Si ens adrecem a persones que volen ser racionals, és impossible parlar de l'avortament sense una mínima reflexió teòrica sobre l'ésser humà. No només les persones que l'ataquen, sinó també les que el propugnen, recorren de vegades a aquestes visions teòriques sobre l'home. També les reflexions que segueixen hauran de començar per aquí. Tanmateix, som ben conscients que la realitat desmenteix sovint les velles teories sobre l'home perquè el nostre món és encara molt injust i profundament negador de tot el que és humà. Per tant, no farà correcte atenir-se només a una reflexió teòrica sense escoltar la realitat. I per això, a partir del nostre capítol 4, intentarem parar orelles a la realitat concreta en què vivim. Però també seria nefast mirar únicament les demandes immediates de la realitat. Això només porta a canonitzar els estats de coses existents i a fer impossible tota millora profunda de la realitat. 0.2. Un assumpte exclusiu de la dona? S'ha dit freqüentment, i amb alguna veritat, que el problema de l'avortament hauria de ser incumbència exclusiva de la dona. D'entrada, és convenient de recollir tot el que hi ha de vàlid en això. L'home sol caracteritzar-se per una total manca de responsabilitat en el tema reproductiu. Sovint desencadena el procés i després se'n desentén deixant sola la dona. Aquesta conducta irresponsable de tants homes és el que justifica l'opinió que acabem d'adduir i incapacita els homes per a pronunciar condemnes absolutes en aquest punt. No obstant, caldria distingir entre el camp de la presa de decisió i el camp de l'opinió. Aquest escrit només es mou en el segon camp, sense pretendre imposar res. El mateix magisteri de l'Església hauria de donar molt més espai a l'experiència de les dones en aquest punt, car la mateixa raó humana, amb les seves pretensions d'universalitat, no deixa de ser una raó situada de manera que, amb freqüència i fins i tot amb formulacions compartides, una és la raó masculina i una altra la femenina. És ben possible que les reflexions d'aquest quadern, encara que sense pretendre-ho, es dirigeixin a una raó abortista preferentment masculina. Bé, tot i això, en un avortament no hi intervé exclusivament una dona. Afecta també un altre ésser humà, que podrà ser dona o home, i que es troba en situació d'indefensió absoluta davant els seus drets no reconeguts. Això fa que tot ésser humà pugui dir una paraula sobre l'avortament per tal de defensar el dèbil i no per a condemnar allò que és diferent. C. Finalment, l'alteritat de la dona respecte de l'home no li nega una porció d'humanitat comuna amb ell. A aquesta humanitat comuna pertany al camp dels drets humans, malgrat que en les seves concrecions ulteriors pot afectar de vegades la diferència mateixa entre els sexes. També això autoritza tot ésser humà a plantejar-se aquest problema i a reflexionar-hi, però no des de la comoditat de qui no està afectat i, per tant, sabent que haurà de ser enormement respectuós a l'hora de jutjar persones concretes. Deixeu-me encara posar un altre exemple. Hom pot acceptar perfectament que el problema d'Euskadi ha de ser resolt pels bascos. Això no obsta perquè allò que està en joc, a Euskal Herria, no sigui només un problema euskaldun, sinó més àmpliament un problema humà. I no seria la primera cosa si no fos la segona. La qual cosa autoritza a opinar sobre aquest problema a tots aquells que comparteixin la famosa dita de Terenci, «Homo sum, humani nihil, ame alienum putu». Soc home i crec que és res humà només aliè, però obliga alhora a opinar d'una manera humana, tractant d'informar-se, disposat a seguir escoltant i sense més pretensió que la de convèncer, no la d'imposar. Després d'aquests aclariments previs, és hora d'anar entrant ja en matèria. Primer apartat, nota prèvia. Recorda que tu també vas ser fetus. 1.1. La internecessitat humana. La raó suprema perquè no hi hagi esclaus entre els jueus, segons el llibre bíblic del Deuteronomi, és justament la mateixa història d'aquell poble. Recorda que tu també vas ser esclau. Aquesta argumentació històrica amaga una profunda antropologia que ens anirà introduint en el tema d'aquest quadern. En efecte, sembla una dada innegable que l'home està constitutivament vinculat a la resta dels homes, no merament mesclat amb ells com els animals. És típic de l'ésser humà que una part d'allò humà que el constitueix estigui, tot i que de maneres molt diverses, sempre fora d'ell, en els altres, com la necessitat d'alimentació, de ser estimat, de no agressió, de sanació. La satisfacció imprescindible d'aquesta necessitat dels altres, l'home adult podrà demanar-la, podrà imposar-la, podrà contractar-la i pagar-la o premiar-la, però no pot eliminar-la sense destruir-se a si mateix. En canvi, l'infant acabat de néixer encara no pot reclamar en paraules la seva necessitat dels altres, però ja pot exposar-la, sigui amb el seu plor o amb la seva presència inerma. Potser precisament per això, a l'inrevés dels animals, tots els homes neixen plorant. En canvi, el fetus encara no pot ni això. Està al començament del procés en el qual els ajuts dels altres el farà néixer. Fins a arribar, no ha deixat de necessitar-los, sinó a necessitar-los d'una altra manera més adulta. Precisament aquesta necessitat dels altres és la que marca la continuïtat del fetus amb l'home ja fet. És una continuïtat en la debilitat, continuïtat en la necessitat. Això és el que intentava expressar la frase bíblica que ha obert aquest apartat, subratllant que, per aquesta necessitat constitutiva, l'home no pot desfer-se de l'altre sense negar-se parcialment a ell mateix. 1.2. L'entestament a negar aquesta internecessitat. Ara bé, aquesta internecessitat mútua és precisament la que l'home occidental i la seva raó individualista es neguen a reconèixer. L'ideal del món capitalista és el d'un home autàrquic, que mai necessiti en absolut dels altres, com no sigui per aprofitar-se'n, que no vol deure res a ningú, ni tan sols la vida, i que per això tampoc està disposat a reconèixer que els altres puguin necessitar d'ell. La raó abortista és una concreció d'aquesta manera de veure. Amb això, en realitat, la raó abortista s'ataca a ella mateixa, en tant que raó humana. És una raó monadològica que només concep individus aïllats, que no reconeix que hi hagi entre els homes més vinculació que la que hi ha entre els animals. Raó, d'altra banda, que avui domina en molts camps de la nostra cultura, econòmic, ètic i, per contradictori que sembli, cada cop més, fins i tot en el camp polític. En definitiva, és la negació de la solidaritat com a constitutiu de l'home i l'afirmació, de manera exclusivista, que és l'egoisme, allò que constitueix l'home. Segon apartat, el nus de la qüestió, els drets de l'indefens. No temis l'avortament en absolut. Es tracta d'un crim imaginari. Nosaltres som les mestresses del que portem al nostre ventre i si destruïm aquella espècie de matèria, no fem res més que quan, per necessitat, purguem l'altra matèria mitjançant medicaments. Del marquès de Sade a la filosofia d'Hans Le Boudoir. Una conseqüència d'aquesta raó individualista és la malversació d'allò que pretenien les diverses revolucions occidentals, els drets humans. Cada vegada més, a l'Occident capitalista, el llenguatge dels drets humans només serveix per a defensar els interessos propis. El llenguatge del dret a l'avortament o la demanda d'avortament lliure i gratuït ve a ser una radiografia de la situació dels drets humans en el nostre món. Només tenen drets els qui tenen força o veu per a defensar-los, i només té dignitat qui pot ostentar-la. Per això el fetus, allò que és més dèbil, menys aparent i més indefens en el nivell humà, no se li reconeix el dret de néixer, que és el primer dret humà. És veritat que el fetus encara no és una persona humana en sentit ple, com tampoc no ho és el nadó ni fins i tot el nen abans de l'ús de raó. El naixement no suposa una solució de continuïtat en el procés vital, per aparatós o traumàtic o sorprenent que pugui ser per als nostres sentits. Per això no s'adquireixen els drets pel fet de néixer, sinó que es posseix el dret a néixer pel fet de ser humà. És cert també que la vida del fetus encara no és vida humana plena. En un altre sentit, tampoc mereixen el nom de vida humana altres formes de vida que coneixem en persones adultes. La vida humana és una realitat analògica, malgrat que no hi hagi solucions de continuïtat en la seva evolució. Però el fetus sí que és un vivent humà. La seva vida, a diferència de la de qualsevol embrió animal, encara que la imaginem en condicions de desenvolupament optimitzades, està programada per a ser humana i es desenvoluparà a partir de les seves potencialitats intrínseques i sense cap censura com a vida humana. Cal dir llavors que el fetus té des del primer moment personalitat, encara que no tingui personalitat. Vull dir amb això que ja és estructuralment persona, tot i que encara no ho sigui actualitzadament, perquè la seva estructura no ha donat de si tot el que està abocada a donar. Aquesta mateixa estructura, i no alguna acció creadora exterior a ella, és la que es desenvoluparà com a persona. Es desenvoluparà d'aquesta manera si no se'l desneix, si no se li nega des de fora d'ell aquesta capacitat de néixer que porta dins d'ell. Car el fetus no neix a la vida, sinó que neix perquè ja és viu. Tampoc no neix a la vida humana, sinó que neix al món dels homes, perquè abans ja era un vivent humà i, com a tal, un ésser humà. La pretensió de determinar científicament un moment en el qual l'embrió, per què no el nen, passaria a ser humà, no és més que una falsa secularització d'un fals problema teològic, i foren els teòlegs medievals qui, des dels pressupòsits que Déu infonia una ànima en el cos, es començaren a preguntar si aquesta infusió de l'ànima tenia lloc en el moment mateix de la concepció o un temps després. Avui, ni la mateixa teologia se sent obligada a acceptar aquesta idea de la infusió de l'ànima des de fora. Per tant, la pregunta per un moment de la constitució en home resulta una pregunta absurda, que a més tampoc sembla ben resolta si se limita al temps de la gestació. Per què el nounat o l'infant haurien de ser considerats ja com a homes subjectes de drets? No hi ha, doncs, cap esdeveniment ulterior que sigui el que converteix en humà allò que encara no ho era. El que hi ha és la realització d'unes potencialitats que ja hi eren des del primer moment. El fetus és, per tant, un ésser humà, encara que en una situació de la més total indefensió. El nadó pot ja, si més no, apel·lar als nostres sentiments a través del seu plor i de la seva vulnerabilitat. El fetus encara no hi arriba, i per això pot passar que es compleixi en ell una variant d'aquell refrany: ulls que no hi veuen, dret que et neguen. Ara bé, els drets humans es fonamenten només en la dignitat inviolable de qualsevol ésser humà, no en la presència o la força o la veu que pugui tenir aquest ésser. Entendre els drets humans d'aquesta segona manera seria falsificar tota la Declaració dels Drets de l'Home. Es comprèn llavors que la Declaració Universal dels Drets del Nen repeteixi amb dos dels seus preàmbuls que el nen necessita protecció jurídica adequada, tant abans com després de néixer. El dret de néixer és el primer dret humà, i el seu no reconeixement significa el triomf del fort sobre el més dèbil, l'obra d'aquest individualisme rapaç que, segons el text citat a la nota 2, caracteritza la nostra civilització. Una civilització que no admira més vida que la pròpia que falsifica la llibertat i que viola els drets dels qui no tenen força per a defensar-los. En conclusió, a l'hora de discutir sobre l'avortament, no té sentit argumentar partint de la discussió de si el fetus és ja persona o si la seva vida és vida humana. Ja hem indicat que aquesta discussió no té una resposta científica uniforme i probablement no la tindrà mai. És decisiu que es tracta d'un vivent humà, encara que sigui en la seva expressió ínfima, i que ningú no està autoritzat a disposar segons el seu caprici del cos de l'altre. Aquest mateix principi és el que fa de tota violació un crim i per això caldria esperar que fossin precisament les dones i en concret les feministes les més sensibles a aquesta manera d'argumentar. I de tota aquesta argumentació en surt una altra conseqüència que pot ser important de no ometre. La negació dels drets del més dèbil és el que pròpiament constitueix el que acostumem a anomenar mentalitat de dretes. L'esquerra ha intentat caracteritzar-se sempre com a defensora dels drets dels més dèbils o indefensos, almenys la que hom anomena sensibilitat d'esquerres. Per això cal concloure que la reivindicació d'un dret absolut a l'avortament és, en realitat, una reivindicació de dretes. La lògica que sustenta aquesta reivindicació és la lògica pragmatista de qui només cerca treure's del damunt allò que li fa nosa, sense atendre a l'ètica dels mitjans. Seria la mateixa lògica del governant que té un pres polític en vaga de fam i que decideix alimentar-lo a la força, violant probablement la seva llibertat, apel·lant al valor de la vida quan allò que busca és evitar un problema que podria amenaçar la seva permanència en el poder. I potser aquest mateix governant apel·larà després al valor de la llibertat, oblidant ara el valor de la vida per a legislar en favor de l'avortament. Si abans no li importava la vida, tampoc ara no el mou l'amor a la llibertat, sinó l'afany de guanyar vots que el mantinguin en el poder. Aquesta lògica pragmàtica és una lògica de dretes. L'esquerra, si la fa seva, ha perdut la identitat. Sembla legítim, doncs, aplicar al nostre tema allò que va escriure Reyes Mate en un altre context. Tal vegada que amb ells no es guanyin les eleccions, però en els drets de les víctimes hi ha la raó de ser de l'esquerra. Però aquesta afirmació ens torna a tots la següent pregunta. No és moltes vegades la dona la que s'ha convertit en víctima en aquest tema? Tercer apartat. Una reducció a l'absurd. La debilitat de la raó abortista la podem mostrar també en el fet que, si fos coherent amb si mateixa, hauria d'arribar tranquil·lament fins a l'infanticidi. En realitat, no són arguments de raó, sinó raons de sentimentalisme les que obliguen a deturar-se davant la figura, ja visible als ulls, de l'infant nounat. 3.1. Realitats. El món grecorromà va tenir menys sensibleria davant els infants acabats de néixer, si eren dèbils, malalts o no desitjats. A la Xina actual, on les famílies es van veient obligades a no tenir més d'un fill degut a la superpoblació, va estenent-se la pràctica tàcita d'eliminar com sigui les nenes, que són físicament més dèbils, perquè el fill únic sigui home. La política d'un fill per família ha suposat especialment l'infanticidi de moltes nenes nadons. De manera que en els darrers anys s'ha produït a la Xina un cridaner desequilibri en el nombre d'homes i dones de la seva població total. La tendència ha començat alarmant, però no és aquest ara el nostre tema. També a l'Occident ha començat a alarmar en els últims anys l'espantosa situació de milions de nens, no només per problemes de fam i sotsalimentació, ni tan sols per la tràgica situació dels anomenats meninos de rua, nens del carrer, sinó també per la conversió dels nens en objecte d'abusos sexuals o cruels i en mercaderia lucrativa per a prostitució infantil d'adinerats avorrits o per a trasplantament d'òrgans i manipulacions mèdiques. Al cap i a la fi, ni els nens tenen força per a defensar-se, ni la tenen els seus butxins per a renunciar als guanys d'aquests negocis. Aquestes atrocitats, incomprensibles en un món que es considera assentat sobre els drets humans, entren en la lògica de la raó abortista, i això hauria de constituir una crida d'atenció. Entren en aquesta lògica perquè, a més, són molt més barates que l'avortament i sense cap risc per a la mare, i no necessiten la intervenció d'un tercer que pot resultar molest o negar-s'hi o abusar-ne, etc. 3.2. Lògiques germanes. Hem dit que aquestes pràctiques horribles entren en la lògica de la raó abortista per reducció a l'absurd. De cap manera volem afirmar que tot defensor de la moralitat de l'avortament sigui també o hagi de ser partidari d'aquestes pràctiques. En les societats injustes, la majoria de la gent que actua malament sol ser més víctima que malvada. No parlem, doncs, contra persones concretes, sinó, en tot cas, contra una mentalitat, contra una manera de pensar que s'expressa amb determinats lemes ben coneguts, com els de «el nostre cos ens pertany» i «nosaltres parim», «nosaltres decidim». Aquests lemes són la millor expressió del que hem anomenat aquí raó abortista. El seu problema és que també poden ser portats fins a l'absurd, en virtut simplement de la seva lògica interna, tot mostrat així la debilitat de la raó que s'expressa en ells. «El nostre cos ens pertany», ho han cridat amb molta més raó els addictes a la droga. En més raó, perquè no hi ha dins d'ells cap vida aliena o cap cos estrany, com en el cas de les embarassades. Aquesta concepció de tot el que em pertany com un absolut dret a usar-ne i abusar-ne, ius utendi et abutendi, és exactament la concepció capitalista de la propietat, la qual no és cristiana ni verdaderament humana, perquè tot allò que em pertany té a més una dimensió i una hipoteca socials com la tinc jo. Per això mateix podríem cridar amb més raó als drogadictes: «No, nosaltres morim, nosaltres decidim». Considerar immoral la droga i plenament moral l'avortament és una profunda contradicció. Allò, doncs, que reivindicaríem no és moralitat o immoralitat, ni penalització o despenalització legal, sinó simplement coherència, perquè la mínima i la més important exigència moral que afecta l'ésser humà és la de ser coherent i de no viure en la contradicció constant per arrambar-se cada cop al sol que més escalfa. 3.3. Lògiques perilloses. El primer dels lemes citats es perllonga amb absoluta lògica en un altre que ha començat a deixar-se sentir últimament i que pretén justificar tota la nostra xenofòbia creixent: «La nostra terra ens pertany i fem amb ella el que ens ve de gust», és a dir, fer fora l'intrus. És altra vegada l'argument d'una raó que funciona desautoritzant tot allò que em molesta i m'impedeix realitzar-me com instintivament em doni la reial gana. De cap manera volem dir que sempre s'arribi a aquestes conseqüències ni acusar ningú de racista o de xenòfob. Només pretenem mostrar que aquestes postures resulten del tot coherents amb la lògica abortista. Per fortuna, els homes som de vegades incoherents, no per oportunisme, sinó perquè acostumem a ser millors que la cultura que ens envolta. No pretenem, doncs, criticar cap persona, sinó una forma de raó. La raó abortista s'avorta ella mateixa, és a dir, no arriba fins al final del procés que ella mateixa ha gosat d'emprendre. Sense saber per què, s'interromp a meitat del camí, o potser sabent molt bé per què, perquè intueix que, si recorre el seu camí fins al final, arribaria a conclusions que la seva mateixa humanitat rebutja com absurdes. 3.4. Lògiques il·lògiques. Permeteu-me encara un darrer exemple. Si algú cremés un quadre de Picasso, suposant que no pugui negociar amb ell, simplement perquè no li cap a casa seva, i alegant que en el món ja hi ha prou Picassos, obeiria una lògica obtusa que ens faria titllar-lo d'humanament inculte. Doncs bé, una vida humanament orientada és una meravella major, més inversemblant i més valuosa que un quadre amb la millor firma. S'ha comentat que produir a l'atzar una sola proteïna és tan improbable com que un cec fes el famós cub de Rubik que fa uns anys va estar tan de moda com a joguina. I en el cos humà hi ha unes 200.000 proteïnes. No ser en absolut capaç de considerar el valor de quelcom només perquè em treu lloc o em molesta o perquè vivim en una societat en la qual les coses no tenen més valor que el valor atorgat és el mode d'argumentar de la raó abortista. Ara mateix tornarem sobre aquest exemple des d'una altra òptica. Abans convindrà subratllar la nostra conclusió. Deixada la seva lògica immanent, la raó abortista acaba en l'absurd. És important percebre això com a contrapès a una pressió cultural que utilitza la seva capacitat de contagi com a argument de raó. Al segle passat va aparèixer una altra pràctica insensata i immoral que la decidida oposició de l'Església amb prou feines va aconseguir frenar, tot i que ens trobàvem en una societat molt menys laica. Em refereixo a la pràctica del duel que obeïa una altra lògica absurda, la lògica de l'honor. Aquesta pràctica ha anat decaient per si sola quan aquesta raó de l'honor ha entrat en crisi. Que la raó abortista entri en crisi amb la mateixa facilitat sembla molt més improbable que en el cas del duel per les raons que direm després. Aquesta evocació històrica potser ajudi a comprendre que aquestes pàgines no pretenen veredictes morals sobre ningú en concret, sinó posar de relleu les incongruències d'una determinada forma de raó instrumental i obligar-la a una autocrítica seriosa. Quart apartat, l'obligació moral de sortir de les abstraccions. El darrer exemple proposat en el capítol anterior, el del quadre de Picasso, tot i essent vertader, era profundament unilateral. La vida pot ser en si mateixa un gran valor, però en el nostre món la vida no val. La persona que destrossa el seu Picasso o el seu Van Gogh perquè no li cabia a casa podria contestar al nostre retret d'incultura o de poca humanitat dient que tot el nostre món s'assembla a un magatzem on és possible trobar destrossats milers d'aquests quadres meravellosos. Es fa difícil de captar el valor de la vida humana quan el nostre sistema econòmic, la tritura i el Fons Monetari Internacional mana destrossar infinitat de vides per a cobrar els interessos dels seus préstecs. La formulació del dret a l'avortament podrà ser una reivindicació burgesa, nascuda en un món on el diner val més que la vida. I, com dèiem al principi, potser la raó abortista no sigui més que una conseqüència lògica de la mateixa raó sobre la qual està assentat el nostre món. Però això no abasta tota l'amplitud del tema. Amb altres paraules, el que hem dit en els capítols anteriors no exclou la possibilitat de situacions límit i de conflicte de drets. Cap valor moral no és tan absolut que no pugui, en casos excepcionals, entrar en conflicte amb un altre valor, i més encara, en situacions estructuralment injustes. Només Déu és absolutament absolut. La pretensió que els valors morals humans són tan absoluts com el mateix Déu acaba portant a profundes immoralitats, o a la doble mesura farisea del qui veu la palla en l'ull de l'altre però no sap veure la viga en el propi. L'antiga casuística, tan típica en l'estudi de la moral clàssica, volia posar en joc la percepció que les normes morals poden entrar en conflicte i que, per tant, no poden aplicar-se només de manera deductiva, sinó que necessiten, moltes vegades, el discerniment i la ponderació de tots els factors per acabar, potser, acceptant el mal menor. Aquest fou el seu valor, per més que després aquesta mateixa casuística degenerés en escolasticisme i oblit de la responsabilitat. Els conflictes de valors poden néixer de la complexitat mateixa de la realitat, però molts altres cops neixen de la contradicció vital del món que hem construït, on la vida busca sobreviure com sigui. No es pot abstreure totalment d'aquest marc a l'hora d'afrontar casos límit en el tema de l'avortament. Estudis fets amb rates de laboratori demostren que, si sotmetem-les a un excés de temperatura, de superpoblació, de condicions inadequades, una part de la mostra es torna homosexual, en altres avorten o es mengen les cries, ja que les condicions de vida no són les que haurien de ser perquè l'espècie es reprodueixi amb tota normalitat i mantingui un nombre equilibrat. Allò que en el camp de la vida animal apareix com un trastorn de la biologia que cerca recuperar un equilibri perdut, en el camp humà es transforma en un conflicte de valors. En aquests casos, ja no es parla de l'avortament com d'un dret de la dona, sinó com un recurs desesperat d'un instint sec de supervivència. Ja no és la raó abortista la que argumenta, sinó l'angoixa tràgica. 4.1. Avortament dels rics i avortament dels pobres. Per tant, a l'hora de fer judicis morals, no es pot separar el tema de l'avortament del tema més ampli de la lluita de classes, o si es prefereix més suaument, de la gran diferència de classes i de la inaudita misèria existent en el nostre món. No podem parlar d'avortament en general, sinó que cal parlar d'avortament dels rics i d'avortament dels pobres. L'avortament dels rics és sempre inhumà, però l'avortament dels pobres potser no sigui més que infrahumà. El document de Nacions Unides per a la Conferència del Caire sobre Població i Desenvolupament, ja en la seva primera redacció de maig de 1994, deia en el paràgraf 8.25: en cap cas ha de promoure's l'avortament com a mitjà de planificació familiar. Aquesta frase pot expressar la seriositat moral de l'avortament i la bona voluntat dels redactors, però potser erra en la seva anàlisi de la realitat, atès que habitualment no s'usa l'avortament com a mitjà de planificació. La gran majoria dels avortaments són fruit de relacions extraconjugals. Això vol dir que l'avortament, a cops, és un mitjà d'evasió de responsabilitats contretes irresponsablement, cas de les persones de classes altes, i que en altres ocasions és la necessitat d'escapar a situacions sobrevingudes inconscientment o fatalment, les quals sovint les paga només la dona, la part més indefensa. No reconèixer això, per incòmode que sigui, desvirtua d'entrada tota reflexió moral sobre el tema. Despenalització legal en situacions límit, apartat 4.2. La consideració anterior no esgota totes les situacions límit. Els tres supòsits contemplats en l'actual legislació espanyola sobre l'avortament, perill per la vida de la mare, malformació del fetus i embaràs per violació, poden portar efectivament a situacions de gran dramatisme en les quals la solidaritat, el respecte i l'acompanyament a qui suporta aquella situació són valors prioritaris davant de tota imposició extrínseca. En fer aquesta observació, tampoc no estem advocant per la moralitat general de l'avortament en les situacions dites, puix que acabem de dir que allò típic de situacions límit és que no poden ser universalitzades. Advoquem simplement pel respecte. Ningú no negarà, per posar un altre exemple, que la traïció i el lliurament de l'amic són una gran immoralitat i encara més en circumstàncies de perill per al delatat. Però si hom ha traït el company, sotmès a la tortura i tal volta després d'esgotadora resistència, se l'hauria de castigar durament per això? Això tampoc no equival a sancionar la moralitat d'aquella traïció. Significa reconèixer que els homes no podem jutjar absolutament la moralitat de totes les accions dels altres i que els legisladors no legislen pròpiament per a les situacions límit. Doncs bé, no podem negar que el recurs a l'avortament no sigui pres de vegades sota la tortura i sota una tortura inevitable, tortura molt distinta del farisaic respecte social que assenyala amb el dit una nena de bona família perquè és mare soltera. Recurs pres en situacions sense sortida, en la més angoixosa soledat i contra l'instint més profund de moltes dones. mentre que potser ha desaparegut l'home, que també és pare d'aquella criatura i a qui la llei no castiga per l'avortament. Pot de veres imposar una decisió qui no comparteix la situació i potser n'és còmplice estructural? Pot fer-ho sempre i de manera general? Els evangelis testifiquen d'una forta sensibilitat de Jesús per a les situacions límit, que, per bé que no sempre implicava una aprovació expressa, resulta escandalosa als benpensants de la seva societat. Només cal recordar aquella recomanació tan famosa: qui de vosaltres estigui sense pecat, que llanci la primera pedra. L'autor d'aquest escrit ha de reconèixer que no se sent lliure de culpa en la injustícia establerta sobre el nostre món, encara que només sigui perquè té suficientment cobertes totes les seves necessitats elementals i algunes altres que no són tan elementals. 4.3. Moral i legislació civil. No són només els evangelis. En la tradició moral de l'Església hi trobem altres exemples del que volíem dir en l'apartat anterior. Per raons de convivència, l'Església transigeix en moltes lleis que no castiguen immoralitats clares o almenys que són contràries a la moral catòlica. Val la pena comentar alguns exemples. A. Prenguem el cas de la prostitució. Per tot el que té d'ofensiva i de degradant per a la dona que tants cops s'hi veu forçada per manca de recursos, la prostitució constitueix una profunda injustícia de part del qui la practica. És molt comprensible que els moviments feministes s'indignin contra ella, fins i tot encara que siguin partidaris d'una llibertat sexual àmplia. Però la història ha mostrat que quan la prostitució està prohibida legalment, no diem moralment, apareixen en la societat seriosos problemes de salut pública i d'inseguretat que, a més, amenacen també l'home, tot dient-ho de passada. Dos dels autors més representatius de la tradició catòlica, Sant Agustí i Sant Tomàs, acaben acceptant la diferència entre la mera llei civil i el judici moral pel que fa a la prostitució. O, amb altres paraules, la prostitució té a veure amb la moral personal, però no només amb ella, també amb la salut pública. Quelcom similar passa avui amb l'avortament, com ho demostra la dada que més del 90% de dones que moren practicant l'avortament pertanyen al tercer i quart mons. Aquesta dada ensenya que avui la qüestió de l'avortament no és exclusivament un problema moral. Ara bé, molts catòlics estan acostumats a la no penalització legal de la prostitució pel simple fet de que ja és antiga, i els costa avui acceptar que en altres punts la llei civil no penalitzi tot allò que la moral catòlica desaprova. Aquesta resistència és simplement absurda. Bé, encara és més seriós el cas de la propietat. La doctrina catòlica sobre la propietat dista infinitament del que sol ser la concepció de la propietat oficial als països capitalistes. Per a la moral catòlica, la propietat és només un dret secundari, per natural que sigui, que ha d'estar sotmès a l'altre dret primari, que és el destí universal dels béns de la terra. Per a la moral capitalista, la propietat és un dret primari i absolut, al qual només a contracor s'accepta reconèixer-li alguna funció social. Segons la moral catòlica, tota propietat privada que obstaculitzés positivament el destí comú dels béns de la terra és no només il·lícita, sinó senzillament invàlida. No és tal propietat. I, per tant, qui en cas de necessitat s'apropiés d'aquells béns no cometria cap robatori, encara que la llei ho condemni i ho castigui. Aquesta doctrina moral és socialment subversiva, però no és aquest ara el punt que ens ocupa. L'hem posat com a exemple per tal d'explicar el que segueix. L'Església sap que la injusta legislació regnant sobre la propietat ha de produir necessàriament víctimes en la nostra societat. No pot canviar aquesta legislació democràticament, i per això la tolera, tot i que no es tracta d'una legislació que obeeixi conflictes de drets o a situacions límit. Fins i tot, ella mateixa s'ha contaminat moltes vegades d'aquesta mentalitat i ha estat infidel a la seva millor tradició. Però, com a mínim, l'Església considera estricta obligació seva atendre aquestes víctimes del sistema i ocupar-se'n, com fan també meritoriament altres institucions civils. Càritas i altres entitats catòliques són el fruit d'aquesta obligació, prescindint ara de si sempre i arreu funcionen de la millor manera possible. Càritas i aquestes institucions existeixen simplement perquè el nostre sistema produeix necessàriament víctimes. Citem aquests organismes perquè davant la realitat de la legislació civil sobre l'avortament en els països insolidaris hauria de formular-se en algun moment la pregunta de si la tasca de l'Església ha de reduir-se a la denúncia, molts cops estèril i poc matitzada, o si més aviat l'Església hauria de sentir-se avui obligada a la creació d'alguna espècie de càritas per a la vida humana a la qual es nega el dret a néixer. En el capítol 6 reprendrem aquesta observació. Cinquè apartat, qüestió de coherència. Abans d'entrar en el que he anunciat al final del capítol anterior, voldria apuntar breument que el que s'ha dit en aquell capítol no contradiu el que havíem exposat anteriorment. Mostra simplement que el dret a néixer no és un dret aïllat, sinó que, més aviat, és el fonament de tots els altres drets elementals de la persona, que venen intrínsecament donats amb el dret a néixer. Els drets a l'alimentació, a l'estatge, a la sanitat i a la vida. Dret al de la vida que, amb tota probabilitat, fa immoral tota pena de mort. Precisament per aquest caràcter fundant del dret a néixer, resulta una profunda contradicció la postura de tots aquells grups que defensen el dret a néixer, tot desentenent-se, implícitament o expressa, dels altres drets humans. Sembla que sigui aquesta la característica d'alguns dels anomenats grups pro-vida, els quals, per aquest motiu, resulten èticament sospitosos i socialment nocius per a la causa per la qual diuen militar, per tres raons. A. Curiosament, aquests grups pro-vida han nascut i es propaguen principalment entre les classes altes i els països més rics, a Nord-Amèrica sobretot, i a les oligarquies d'alguns països llatinoamericans. Aquesta sola dada ja suscita el recel justificat, ja que aquests sectors constitueixen precisament els estaments més insolidaris. I costa esperar una solidaritat refinada de gent profundament insolidària. No serà que la militància pro-vida és, en el fons, una militància per la tranquil·lització de la pròpia consciència? Bé, aquesta sospita es veu confirmada per l'argument més central, la profunda incoherència que suposa defensar el dret a la vida sense defensar el dret del vivent. Aquests grups semblen obsessionats per defensar la vida en abstracte, només per llançar-la després a situacions de mort, desentenent-se de l'amenaça a la vida que es dona entre els nens famolencs, entre els meninos de rua i altres mil situacions de misèria injusta. Com si el dret a la vida afectés exclusivament al ventre de les dones pobres i no a les butxaques o als comptes corrents dels rics. Sí, i per si no n'hi hagués prou, en alguns casos extrems, aquests militants pro-vida han arribat a defensar la vida matant, per exemple, a metges abortistes. Aquesta contradicció que arriba a destruir la vida per defensar-la és profundament nociva per a la seva causa i acaba subministrant gratuïtament raons a la raó abortista. Per això, cal alertar principalment a molts catòlics de classes altes contra aquesta militància agressiva. El seu primer deure és eliminar la sospita que ells militen en realitat no a favor de la vida, sinó en contra de qualsevol societat alternativa. Els caldrà, per tant, defensar la vida no amb el mitjà de l'amor ni de l'agressivitat, i els caldrà perllongar aquesta defensa tot lluitant pels drets primaris de la persona viva. Què haurien de fer, doncs, aquests grups? Ara és el moment de reprendre una qüestió que va quedar pendent més amunt, quan parlàvem d'una mena de càritas per a la vida humana a la qual es nega el dret a néixer. Si s'ha apartat, salvar com a primer pas per a reformar. No fa gaire que els diaris del Salvador citaven una frase de Teresa de Calcuta a propòsit de l'avortament: no els matin, donin mals. Qui ha dedicat tota la seva vida a recollir amb alegria els rebutjos d'aquesta societat injusta tindrà ple dret a dir això, la qual cosa no nega que la frase, dita per la bona voluntat d'una sola persona, resulti força idealista. Què farà una sola dona amb 50.000 avortaments diaris? Aquí pot sorgir la tasca que donaria credibilitat als grups pro-vida. No podrien dedicar part de les seves energies, del seu temps i dels seus recursos econòmics a la fundació i al servei d'una organització mundial el carisma de la qual fos recollir tots o quants més millor dels exclosos d'aquest dret que fonamenta tots els altres drets humans, donant-los la possibilitat d'una vida digna? Oferirien així una alternativa a tantes dones que potser preferirien no avortar, però aquí l'estructura social i la debilitat humana no semblen deixar altra sortida. Certament que no podran salvar-los tots, però podrien salvar-ne molts. Es convertirien així en una interpel·lació per a la nostra societat, més creïble que la pura agressivitat, perquè ells mateixos apareixerien compromesos exemplarment en allò que defensen i podrien crear una espècie de nova llista de Schindler que, el dia de demà, contribuiria a que no s'extingís la llum de l'esperança en l'ésser humà. Els historiadors de l'Església acostumen a dir que sempre que la història ha viscut una hora difícil, l'esperit ha suscitat carismes de resposta a les necessitats d'aquell moment en forma d'instituts, congregacions religioses o organitzacions consagrades a redimir captius, cuidar malalts o ensenyar als més pobres. Aquesta constatació és exacta i de vegades ha portat fins i tot a que més tard la mateixa societat civil acollís com a pròpies aquelles tasques. Els grups pro-vida i altres legítimament preocupats poden trobar aquí un excel·lent llum per als seus ideals. Un altre exemple més proper al nostre tema mostrarà que no es tracta d'un idealisme impracticable. Els primers cristians van trobar-se amb una pràctica social pagana molt extesa, que era l'abandonament de nens. En l'antiguitat, el recurs a l'avortament era molt més rar, perquè comportava perills molt més grans per a la salut. Era més freqüent donar llum i abandonar o assassinar el nen indesitjat. Els cristians començaren tot negant-se totalment a aquesta pràctica i oposant-li no el reclam d'una prohibició legal ni l'assassinat de qui abandonava els nens, sinó l'ajuda i acollida de nens entre ells. En aquest mateix sentit, no podria avui l'Església constituir un servei d'atenció per a que tota persona en situació límit o difícil i que per la seva consciència ètica o cristiana potser no voldria avortar, sàpiga que pot recórrer, lliurar el nen amb garanties, etc.? Per suposat, és quasi segur que això produiria abusos, també i fora de l'Església primitiva, però això no va anul·lar aquella pràctica cristiana. No podem seguir ara precisant més per aquest camí. El problema de l'avortament té encara un rerefons que convé abordar per a contextualitzar-lo bé, tot i que no constitueixi el punt central de l'argumentació sobre ell. Ens referim a la relació entre avortament i control de la natalitat. A aquest tema li dedicarem el darrer capítol. Setè apartat, jerarquia de veritats. Vaticà II, UR 11. A 4.1 hem dit que per regla general hom no recorre a l'avortament com a mitjà estricte de contracepció. Tot i això, sembla indubtable que un factor que ha contribuït a reforçar el discurs de la raó abortista ha estat la doctrina de l'Església sobre el control de la natalitat. La falta de crèdit i d'arguments per a aquest ensenyament, unida a la tremenda duresa d'algunes expressions que han volgut comparar el control de la natalitat amb el crim, ha posat la sospita en la postura de l'Església sobre l'avortament. I ha fet que s'inclogui el tema de l'avortament en la reclamació de revisar la doctrina eclesiàstica sobre el control de naixements. No volem entrar ara, ni podem fer-ho, en la qüestió de la moralitat dels mitjans anticonceptius, però sí que farem un parell de reflexions que reflecteixin el sentit de molts cristians sumits en angoixosos problemes de consciència o que altres cops han decidit desconnectar la seva vida moral de l'ensenyament de l'Església. Amb tot el que segueix, no sóc jo qui argumenta. És només l'intent de fer arribar a les instàncies oficials els arguments que escolta com a creu de cada dia qualsevol agent de pastoral. 7.1. Sospites innecessàries. Molts cristians argueixen que la raó última que va tancar la cúpula eclesial en la seva postura actual va ser la por a perdre autoritat. Molts han llegit que la comissió anomenada per Pau VI va ser per majoria aclaparadora partidària d'un canvi en l'ensenyament oficial de l'Església. Quan el dictamen de la Comissió Pontifícia estava ja en mans del Papa, els representants de la minoria amenaçaren Pau VI amb l'argument que un canvi en aquest punt suposaria descrèdit de l'autoritat del Magisteri de l'Església. L'humane vitae hauria nascut, diuen, com a fruit de la por, més que com a recerca de la voluntat de Déu sobre els homes. Quina resposta s'ha de donar a aquesta objecció? Primerament, cal escoltar-la i després reconèixer que aquella actitud, si fos real, ens sembla que seria contrària a l'Evangeli i al Déu revelat en Jesucrist. No diem aquí que fos real, ni entrem ara en la qüestió de la moralitat dels mitjans anticonceptius. En darrer lloc, quedaria un punt que és desfer aquest malentès. Ara bé, el camí que li queda a l'Església quan s'ha creat una situació com aquesta és el de no actuar en aquest punt autoritàriament i impositiva, sinó el camí de subministrar arguments convincents i raons vàlides per a tots els homes de bona voluntat o almenys per a tots els cristians. 7.2. Arguments insuficients. Aquesta necessitat de valorar raons i arguments ens porta a la segona reflexió que voldríem fer. No pot oferir-se com a argument definitiu la sola naturalesa física de l'acte sexual, deslligant-lo de tot el seu context, el seu contingut i el seu embolcall humans, per una triple raó. A. Aquesta manera d'argumentar s'assemblaria, per una banda, a la dels testimonis de Jehovà quan condemnem com a immorals les transfusions de sang invocant el respecte a la natura, o a la de Sant Agustí quan argueix que el llenguatge ens ha estat donat només per a dir la veritat i que, per tant, si uns criminals em pregunten on està l'innocent que persegueixen, jo no puc mentir-los perquè seria fer un mal per a obtenir un bé. En la mateixa línia que Agustí, però referint-se al camp sexual, se situa Sant Tomàs quan qualifica els actes contra natura segons la seva gravetat, bestialitat, sodomia i masturbació o immundícia, però a més afegeix que aquests pecats contra natura són més greus que l'incest i em dona la raó amb la seva claredat acostumada. En aquells pecats, l'home transgredeix allò que està determinat per la natura, per això són gravíssims, transgreditur homo id quod et secundum naturam determinatum, inde et quod, hoc peccatum es gravissimum. Mentre que l'incest només contra la reverència natural que devem a les persones. Aquesta primacia de l'ordre de la física sobre l'ordre de la persona és pròpia d'una mentalitat històrica premoderna, que, per dir-ho així, s'ha ancorat en Aristòtil sense arribar a Hegel. D'aquesta mentalitat semblen deutors tots aquells moralistes que pretenen que l'enorme gravetat de la contracepció està en que l'home se situa al mateix nivell de Déu creador, com a anticreador, confonent així el Déu creador amb un demiurg barat. Tots aquests arguments semblen fets expressament per a no convèncer. Bé, per l'altra banda, pel que fa al context humà d'aquesta naturalesa, el raonament oficial continua presoner de l'errada lògica agustiniana. El plaer sexual d'una parella estable està en si mateix viciat i només es justifica per la finalitat de la concepció. Un argument d'aquesta mena no representa la totalitat de la tradició moral cristiana. i si és proposat per gent que ha renunciat meritoriament a la vida sexual, no evita la sospita de ser una espècie de projecció cap als altres de la pròpia situació. Una cosa és que la relació sexual hagi de romandre oberta a la fecunditat i una altra que hagi d'estar-ho cada acte concret d'aquesta relació. Tinguem en compte que avui, amb la por a l'amenaça superpoblacional, no podem fer-nos càrrec de la importància i dificultat fa 15 segles d'augmentar la població i de reproduir-se. Això fa que alguns pares diguessin que la finalitat primària del matrimoni era la reproducció. Després, el Vaticà II prioritza la íntima comunitat de vida i amor com a font de la fecunditat. Sí, a més dels seus reduccionismes fisiològics, aquesta mena d'argumentar incorre també en un reduccionisme sexista. La seva concepció de naturalesa humana està presa exclusivament del funcionament masculí. En l'home sí que la possibilitat de fecunditat coincideix amb l'ejaculació seminal i, per tant, amb el plaer. Però la naturalesa de la dona és totalment distinta. En ella hi ha òrgans de plaer que són absolutament gratuïts per al procés reproductor. Poden, fins i tot, extirpar-se sense danyar aquest procés i que, per tant, no poden justificar-se des de la reproducció. S'insinua aquí una altra visió de la sexualitat que hauria de ser més atesa i que s'obre la possibilitat del que podria anomenar-se gratificació per contacte en lloc de la gratificació per prestació típicament masclista. La pràctica escandalosa i antinatural de la clitoridectomia mostra fins a quin punt aquesta dada resulta indigerible per a les mentalitats masclistes dominants i les cultures generades per elles. Doncs bé, tothom estarà d'acord que l'Església no pot donar ni de lluny la sensació que la seva argumentació sobre els mitjans anticonceptius desconeix els aspectes comunicatius de la relació que la mateixa Església ha presentat molt positivament en diverses ocasions i que aboca a una espècie de mutilació espiritual semblant a la que acabem d'esmentar. Però, de fet, el llenguatge de molts eclesiàstics sí que aixeca aquesta sospita. La història, que és mestra de la vida, ens recorda que hi hagué una època on totes les ètiques, paganes o cristianes, consideraven immorals les relacions sexuals en els dies de la regla, per creure que la sang en l'úter danyava el semen i exposava a malformacions del fetus. Quan l'avenç de la ciència va anar demostrant que no era així, hi hagué teòlegs que van continuar aferrats a l'antiga posició, condemnant tots els que l'abandonaven i acudint ara a arbitràries raons de puresa moral. Cal repetir una vegada més que, amb tot el que s'ha dit, no es pren cap postura respecte de la moralitat de l'anomenada contracepció artificial i que l'Església pot tenir el deure d'alertar contra la devaluació no només del sexe, sinó de tot l'humà en una cultura muntada sobre el lucre. Solament s'assenyala l'enorme perill que té l'argumentació habitual, perill que obliga l'Església a reexaminar tota la seva argumentació i a cercar una argumentació que sigui globalment humana i no només fisicista i només masculina. I si l'Església es veiés obligada a canviar alguna cosa, com ja passà en el cas de Galileu, és en aquest canvi on haurà d'esperar confiada l'assistència de l'Esperit de Déu més que obligar l'Esperit a coincidir amb ella per no deixar-la en mal lloc. La jerarquia de veritats que ensenya el Vaticà II obliga a distingir entre avortament i contracepció, sense equiparar-los de manera simplista. I aquesta mateixa jerarquia de veritats obliga a dir, en primeríssim lloc, que davant Déu, la comunitat humana de la que forma part l'Església no és res més que una comunitat de perdonats. Jesús ja ens avisà quan es presentà com l'enviat als malalts i no als sants. Si fóssiu secs, no tindríeu pecat, però com que dieu que hi veieu, el vostre pecat persisteix. Sant Salvador, setembre 1994. Sant Cugat del Vallès, febrer 1995. Finalment, de Xavier Zubiri, sobre l'hombre, Madrid, 1986. Els físics, els metges, filòsofs i teòlegs medievals van pensar que la cèl·lula germinal no és encara un vivent humà. Van pensar que l'embrió humà és inicialment només un vivent vegetal. Després d'unes poques setmanes es transformaria en una altra cosa, un vivent animal. I només en les darreres setmanes aquest animal es transformaria per acció divina en una altra cosa, en animal racional, en home. Abans no seria un vivent humà. Personalment, aquesta concepció em sembla insostenible. Penso que en el germen ja hi ha tot allò que en el seu desenvolupament constituirà el que sol anomenar-se home, però sense cap transformació, només per desenvolupament. El germen és ja un ésser humà, però no com creien els medievals i els medievalitzants, que sovint ignoren ser-ho, perquè el germen sigui germen d'home, és a dir, un germen d'on sortirà un home, sinó perquè el germen és un home germinant i, per tant, és ja formalment i no només virtualment home. La germinació mateixa és ja formalment humana. El sistema germinal, doncs, és ja el sistema substantiu humà integral. Fins aquí el quadern 65 de Cristianisme i Justícia.